RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bon dia, són les 8. Protecció Civil alerta d'un possible creixement sobtat a aquesta hora de rius i rieres a bona part de les Terres de l'Ebre. Demana precaució i no acostar-s'hi. Això després de registrar xàfecs d'intensitat torrencial al Montsià i al Baix Ebre. Per exemple, en poca estona han caigut més de 50 litres per metre quadrat a municipis com Mas de Barberans. Aquests aiguats continuen i van acompanyats de tempesta i durant el dia s'hi sumarà el vent, Martí Oliveres.
Sí, finalment la matinada s'ha complicat al sud del país amb aquestes tempestes localment molt fortes que han arribat a deixar més de 130 litres per metre quadrat en qüestió de dues hores a Vandellòs, però també a l'Hospitalet de l'Infant, 143 litres per metre quadrat a Tivissa, a més de 100 litres per metre quadrat entre el Perelló, l'Ametlla de Mar, també al sud del Priorat, al Marroig, hi ha plogut moltíssim aquests més de 100 litres per metre quadrat, algunes afectacions fins i tot de manera puntual. Per tant, precaució, encara queda una hora amb aquestes tempestes localment fortes, poden anar acompanyades de molta activitat elèctrica i després ja a partir de les 9 la situació tendirà a millorar amb obertura de clarianes, aquesta pertorbació ja se'n retira i protagonisme aquest diumenge pel vent, compta amb les ventades.
Fins ara el telèfon 112 ha rebut 36 trucades per 25 incidents de l'episodi de pluges, no en consta però que hi hagi cap de greu. Avui és dia d'operació tornada i es preveu complicada perquè coincideix amb el Gran Premi de Motociclisme de Montmeló. D'aquí dues hores sobre l'entrada al circuit i està previst que hi vagin 60.000 aficionats. Pel que fa a Barcelona i voltants, al llarg del dia tornaran a casa 255.000 vehicles. En aquest sentit hi haurà tres carrils addicionals a la P7, a la P7 Sud, la B30 i també a la C32 Nord. Això a les carreteres, però avui també és dia de mobilitat als aeroports. Entre Barcelona, Girona i Reus hi haurà més d'un miler d'operacions, la majoria al Prat. Anem cap a l'aeroport de Barcelona, Josep Ferrer.
Per avui hi ha programats 953 vols entre enlairaments i aterratges. Els primers vols ja han sortit i ho estan fent a aquesta hora en 12 minuts de mitjana de retard. Pel que fa a les arribades, un vol procedent de Bogotà aterrarà a Barcelona 3 hores més tard del previst. Ara el temps d'espera per superar els controls de seguretat és de 6 minuts. Ahir el 69% dels vols de sortida i el 31% dels vols d'arribada ho van fer amb algun retard. En tota la jornada es van cancel·lar 8 vols entre sortides i arribades.
Encara parlant de mobilitat, ja no està tallada la línia R4 entre les estacions de Sant Feliu i Molins de Rei. Hi havia un incendi proper a les vies, però ja no afecta la circulació de trens. Una quinzena de dotacions dels bombers han treballat aquesta nit per apagar el foc que s'havia declarat en una nau industrial de Sant Feliu de Llobregat. En política, Oriol Junqueras reclama debatre i negociar també sobre l'autodeterminació a la taula de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol. El líder d'Esquerra ho diu en una entrevista a La Vanguardia en què exposa les seves condicions per investir Pedro Sánchez. Junqueras avisa al PSOE que només amb l'amnistia no n'hi ha prou.
L'amnistia no és el punt i final, sinó que és el punt inicial, és aquella condició necessària però no suficient encara per resoldre aquest conflicte polític que hi ha entre la societat catalana i l'estat espanyol, que és un conflicte que inclou necessàriament el dret a decidir per part de la societat catalana, el dret a l'autodeterminació de la societat catalana.
Junqueras recorda que el PSOE necessita el suport d'Esquerra i Junts per tirar endavant la investidura de Sánchez i que els socialistes no poden mirar cap a una altra banda quan es tracta de parlar de l'autodeterminació. Irene Montero assegura que cada cop hi ha més homes que no volen ser com Luis Rubiales. La ministra d'Igualtat en Funcions diu que la societat avança en feminisme i creu que la propera legislatura s'han de reforçar les polítiques que van en aquest sentit. Ho diu en una entrevista al País.
En realidad yo creo que cada vez más hombres piensan que no quieren ser como Rubiales. Y cada vez hay más hombres que dicen, incluso si yo hasta ahora no me había hecho esta pregunta, quiero hacérmela, quiero pensar sobre ello y quiero poder tener relaciones basadas en la libertad sexual de la mujer y, por supuesto, en la suya propia también, ¿no?
Parlant de Rubiales, ahir es va saber que el president del Tribunal Administratiu de l'Esport sí que considera infracció molt greu el petó forçat de Rubiales. Francisco de Miguel Pajuelo va emetre un vot particular. Recordem que el TAT va decidir obrir expedient a Rubiales només per infracció greu. I ara els esports, en Pau Bonastre.
El Girona rebrà les Palmes a les 2 del migdia a Montilivi a la quarta jornada de Lliga i amb l'objectiu de continuar en el moment dolç en què es troben. Han entrat a la convocatòria de Mitchell els tres últims fitxatges, Eric García, Porto i John Solís. A les 9 de la nit jugarà el Barça al Camp d'Osasuna amb Joao Félix i Cancelo a l'expedició blaugrana. Tot plegat després que la jornada d'aquest dissabte acabés amb un Betis 1, Rayo Vallecano 0 i el Madrid més líder després del triomf in extremis davant el Getafe. Un apunt de Mercado d'aquesta matinada, el Vissel Kobe japonès, exequip d'Andrés Iniesta, ha anunciat el fitxatge de Juan Mata, futbolista atacant de 35 anys que estava sense equip després d'acabar contractar amb el Galatasaray turc. Més coses, avui és dia de curses al Gran Premi de Catalunya, la de Moto3 serà a les 11 del matí, Moto2 a un quart d'una del migdia i la de MotoGP a les 2. I en tennis, de Daniil Medvedev s'ha desfet per la via ràpida fa una estona de Sebastián Baez en 3 sets i accedeix a vuitens de final de l'Open dels Estats Units. Aquesta matinada també s'ha classificat per vuitens Alexander Zverev. També després dels partits disputats en les últimes hores al quadre femení, avancen a vuitens Ongjabeur i Markéta Vondrousova.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Fem ara un passeig, com sempre, quan arriba aquest moment per jardins i per tant baixa la temperatura, ens refresquem i podem veure aquesta vegetació, aquest verd, tot aquest paisatge que ens porta de la mà de Nacho Somovilla, que és gestor cultural del món del jardí i creador, a més, de Bomarzo, que és aquesta agència que organitza viatges per jardins d'arreu del món. Nacho, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Doncs mira, si ahir ja vam tancar la secció de literatura i jardins amb l'Agatha Christie, avui també ens n'anem, però encara més lluny.
Jo crec que avui hem de ja cremar tots els petardos.
Exacte.
I ja la gran traca final.
Ai, sí, a Japó.
Clar.
Grans amants de la natura.
Home.
I a nivell artístic també, no?
Sí, sí, és molt curiós perquè, bueno, Japó és força conegut, però al mateix temps força desconegut, no? Perquè entre que a vegades fem servir molts tòpics i molts territoris molt trillats, bé, crec que la cultura japonesa és tan extensa i tan mil·lenària i tan complexa que, bueno, a vegades costa acostar-nos una mica i intentar de descifrar-la, no?
I sintetitzar-la, també.
Sí, 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 clar, però el jardí japonès, que és tan conegut i que té aquests paràmetres que són tan diferents al nostre jardí, al jardí occidental, perquè, bueno, són cultures que han estat separades i no es van comunicar fins al segle XIX, però en aquest cas, i mira que podríem parlar de jardins japonesos d'una forma quasi infinita, no? Però tornem al món de la contemporaneïtat i la relació entre art i natura, i ens anem a una illa dins de la illa.
Fantàstic. I, per tant, anem a descobrir un jardí que amaga coses molt sorprenents, perquè amaga art molt, molt contemporani. De fet, estàs passejant per allà i pots trobar-te, per exemple, perquè no, una carbassa immensa, no?, amb aquests topos, amb aquests punts negres dibuixats. Explica'ns-ho.
Sí, doncs mira, ens anem a la illa de Naoshima, que és una illa, bueno, petita i que està, bueno, dins d'una bahia al sud de la illa principal del Japó, no? La història, sí, com bé expliques, comença per la també força coneguda Yayoi Kusama, que és l'autora d'aquesta carabassa con los punts, que ara, bueno, és una dona que és molt gran, és també un gran personatge perquè sembla que porta des dels últims 50 anys ingressada en un psiquiàtric. Però, bueno, és mítica, no?, perquè encara continua creant. I ella, ja de molt petita, ella va néixer dins d'una família que tenia vivers de flors i plantes. I el món de la flor i el món de la planta sempre ha estat molt connectat amb ella, no? Bé, aquesta carabassa, una carabassa gegant, va arribar a aquesta petita illa de Naoshima fa ja uns quants anys, i des de llavors això ha sigut com el punt de partida de tota la illa dedicada al món de l'art, amb diferents museus d'art contemporani, en un poble on hi ha com 8 o 9 cases del poble que són instal·lacions artístiques, també de diferents artistes contemporanis, amb la qual cosa fa que tu estàs passejant o vas en cotxe o en bicicleta per la illa i te vas trobant en diferents experiències que sempre el que fan és relacionar-te amb la natura, el context en el que t'estàs movent.
I que a més suposo que també el fet de que hi hagi tant d'art al voltant fa que que ja sigui un punt de referència, és a dir, que fàcilment l'art genera art, no? La cultura genera cultura, i en aquest punt del món, a Japó, s'hi troben, no? I conflueixen moltes creativitats.
Sí, sí, totalment. Per exemple, després està el Museu Benesse, que és un altre mecenes que va arribar i que també va... Bueno, jo crec que, com dius, una cosa atrau a l'altra, no? Amb la qual cosa, insisteixo que és una illa molt petita, no sé si té 8 quilòmetres d'amplada, o sigui que les rodelles... Sí. Però bueno, és que tot està ple d'art, amb la qual cosa... Bé, el viatge realment és tan emocionant, perquè des d'aquesta petita gran obra de la Yayoi Kusama, bueno, la gent va començar a visitar la carabassa, i a partir d'aquí, bueno, pues es va generant un interès més gran dia a dia, fins i tot va començar a arribar gent ja de l'estranger, bueno, una mica treguts per aquesta fama d'aquesta única obra d'art, però...
No sé si costa molt arribar-hi, perquè, clar, no deu ser de passada que hi vas en aquesta illa i has d'anar expressament.
Sí, bueno, però has d'arribar al Japó.
Evidentment.
Que nunca nos pilla de paso.
No, exacte.
En el nostre dia a dia.
Però vull dir que normalment aquesta illa no està inclosa en un viatge a Japó
no.
Estàndard, no?
No, nosaltres quan anem de viatge al Japó sí que ho fem, perquè és un lloc... Bueno, jo que sé, a vegades també t'agrada sentir-te una mica descobridor d'algo, no? I, bueno... pues està una mica fora del circuit turístic habitual del Japó, i realment és molt interessant perquè, bueno, sí que tens aquesta visió molt contemporània, molt moderna, que és una imatge que el Japó projecta contínuament, no? Aquesta modernitat, aquesta rapidesa, aquest món tecnològic... però de repente, claro, aquí al mateix temps que tot és hipermodern, hi ha com un ritme pausat, no? Perquè és una illa, hi ha molts pocs cotxes, has d'arribar en un ferri, o amb la qual cosa has de fer l'esforç d'anar cap allà, o sea que sí que té aquest punt del contraste de la modernitat, però que no ha d'estar renyida con la tranquil·litat, no? Perquè sembla que per ser moderno has d'estar acelerat.
No, i això no. Ho hem vist amb tots els jardins que hem anat a veure de la teva mà, perquè justament el jardí transmet tranquil·litat, calma, suposo que això és comú a tots els jardins, buscar aquesta pau i aquesta espiritualitat, i alhora hem trobat en aquests jardins que ens has anat descobrint obres d'art supercontemporànies de primera línia que s'han... articulat perfectament dins d'aquests jardins.
Sí, però bueno, algun dia m'agradaria parlar de jardines inquietantes.
Ah!
Que hi ha molts.
Que segur que n'hi ha molts.
I són molt interessants.
Ah, aquesta vegada ho hem fet tot molt calmat, molt reposat i molt regatat.
No es poden permetre a les 7 del dematí empezar ja con sofocones ni con sustos.
No, ho hem fet poquet a poquet i molt suau tot, però ha sigut fantàstic fer, com dèiem, aquest recorregut a través de jardins de la teva mà, Nacho. O sigui que moltíssimes gràcies per l'esforç de fer-ho en català, tot i ser asturià, i per l'esforç d'haver sintetitzat aquestes visites, que no ens les acabaríem, no ens les acabaríem.
Ha sigut un veritable plaer, i nada, ja ens tornarem a veure en algun jardí.
Exacte, si algú té curiositat per saber què és això de Bomarzo, doncs que entri, perquè en aquesta agència prepareu constantment viatges fantàstics per descobrir aquests jardins,
sí.
A vegades secrets i no tan secrets.
Bomarzo.es.
Bomarzo.es. Doncs en allà trobareu les propostes de Nacho Somovilla. Nacho, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Això que sona és La Novetat, un tema del grup Mareta Bufona, la banda del nostre company del Versió RAC1, Marc Bala. Marc, dues temporades estiuejant als apartaments Hawaii. Com ha anat? I per on t'has perdut per tal de desconnectar?
Hola, què tal? Com esteu? Una salutació a tots els oients de la primera Pedra Summer Edition. Nosaltres és veritat que hem passat l'estiu als apartaments Hawaii, però quan no sóc als apartaments, normalment m'agrada estar per Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble. Sí que és veritat que a l'estiu doncs hi ha més gent, la platja està plena, però malgrat tot segueix tenint molt d'encant, sobretot, per exemple, si feu un passeget per la Geltrú o així, us ho recomano moltíssim. I a més, no ho diré molt alt, però tenim aquest avantatge que al tenir Sitges estan a prop, els guiris, que venen amb rodalies, ja baixen tots a Sitges i després Vilanova ja ens queda una mica més lliure. Però això no ho puc dir molt alt, perquè si no descobriran el poble i també vindran a visitar-nos. O sigui que aquesta és una mica la meva vida quan desconnecto dels apartaments Hawaii. Vilanova i la Geltrú. Platgeta i a prendre el sol.
Doncs fantàstic. I Marc, què és i en quin moment està Mareta Bufona?
Si bé és cert que diuen que el Barça és més que un club, per mi, Mareta Bufona és més que un grup, perquè realment són els meus amics, amb qui m'ho passo bé, i ara mateix el que estem fent és preparar cançons noves que esperem poder estrenar potser l'any vinent. Però com que cadascú també té els seus projectes paral·lels i la seva feina, doncs mira, anem fent xino-xano i amb bona lletra, amb bones lletres en aquest cas, que és el que a vegades costa més quan estem component un disc. Les lletres sempre és el que acaba portant més temps. Ara estem en aquest període.
I digue'ns, quina cançó t'ha acompanyat aquest estiu?
Doncs una cançó que m'ha acompanyat durant l'estiu la vaig descobrir en un bar fent un Shazam, aquesta aplicació que et diu la música que està sonant, i és Reggae Night, de Jimmy Cliff. Sé que és un clàssic, però mira, se m'havia escapat i aquest no el tenia controlat. És una bona melodia per acompanyar aquests dies de calor. Una abraçada a tota la gent de la Primera Pedra, sobretot a tu, Noé, i a tot el teu equip. Adeu, adeu, una abraçada.
Yeah.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Ens hem passat aquest estiu jugant. Ho hem fet de la mà de l'avi Sisquella, que ella és psicòloga infantil especialitzada en aprenentatge i jocs de taula. Avi, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és l'últim dia que podem jugar aquest estiu. No, no.
No,
no,
molt
no,
de pena.
No, 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 no pateixis, avi.
Ai. Jo penso seguir jugant, a mi m'és igual.
Que jugarem amb tu parlant de jocs d'estiu, perquè, ah, clar, ja seguirem jugant, home, ja seguirem jugant, sempre. Això no pararem, i a més seguirem jugant de jocs. Però escolta'm, aquesta secció d'estiu se'ns acaba, perquè se'ns acaba la temporada d'estiu. Llavors, avui sí que jugarem encara amb uns que volem que ens diguis tu, que sabem que en saps molt de jugar. Quins han sigut els teus tops de l'estiu?
Vinga, va, jo he jugat molt. Molt, 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 perquè, clar, jugo mentre treballo 12 hores al dia, imagina't si no jugo a l'estiu, que tinc vacances, o sigui, jugo sempre. Aleshores, el meu top pels més petits és el taco gato cabra, queso pizza.
Ah, és veritat!
Ja el trobaves a faltar, no? A veure, digue-ho, digue-ho.
No, no, no penso dir.
Vinga, et porto per una cosa que ha sortit un nou de taco gato cabra, queso pizza, que és...
Què em dius?
Taco vuelta cabra, queso pizza, que és que la mà... en funció de com estigui la carta, si del dret o del revés, l'has de posar també del revés la mà. Per això es diu vuelta, perquè la mà, en comptes de picar cap avall, si el panda està mirant cap enrere, la mà ha de picar cap enrere també.
O sigui, més difícil encara.
A mi ho explico i se'm posa la pell de gallina de lo divertit que és aquest joc.
Quantes vegades has jugat? No podries contar-les.
No saps, no saps. A part que he aconseguit que la Gina jugui, i per tant ara ja...
I que digui el nom del joc també?
Però del dia dient, taco gato, cabra, queso, pizza, tota l'estona. Juguem a taco gato?
Home, sí, sí. Vosaltres estem entrenades, eh? Juguem amb desavantatge, eh?
Sí, sí.
Ah, val.
Sí, sí.
Molt bé.
Vinga.
Aquest seria un.
Val.
El següent.
El següent és el 10 cerditos.
Que estem dient, ara hem començat per aquest, que seria de 3 a 5 anys.
Sí.
Ara aniríem de 6 a 11 anys.
Sí. El 10 cerditos, pels nens que a nivell de càlcul van bé, van sobrats, 5 anys també. 10 cerditos a mi m'ha flipat aquest any. Aquest estiu n'he jugat moltíssim. És un joc de càlcul, però és un joc molt ràpid, és un joc portable als bolsos, perquè és molt petit.
Ah, això és fantàstic.
D'entrada no sembla divertit, però doneu-li una oportunitat perquè és molt guai.
A mesura que vas enganxant,
l'altre
no?
dia que vam anar a Madrid, vam jugar tot el viatge.
Oh,
a la vez, jugant al 10 cerditos.
Ah, clar, és que això és molt bo. Tenir un joc per quan tens un trajecte llarg, evidentment que no estiguis conduint, perquè si no es pot jugar així, és molt útil,
sí,
un joc d'aquests.
Sí. Quan acabem, el següent et diré una opció pels viatges amb cotxe.
Ah, val.
Vale, ara que hem de tornar cap a casa, que s'acaba tot això.
Exacte.
Vinga, va.
Doncs vinga.
I els més grans.
Els més grans.
Frente a los ascensores. Ja sé que els noms són friquis, jo ho sento, noi. Vale, però frente a los ascensores és el meu descobriment d'aquest any.
Ah, sí?
D'aquest estiu, d'aquesta temporada, tot.
Què té d'especial? Perquè, clar, amb 600 jocs a casa, que diguis que aquest sí, ha sigut el teu descobriment...
Va quedar marcat, això,
em va quedar marcat. Ho tinc aquí a la ment, sí, sí, sí.
Què té de divertit? Moltes coses. Hi ha molta estratègia, hi ha molta atenció, també. Sobretot hi ha molta estratègia. Són cartes, és fàcil de portar. Poden jugar fins a 4 jugadors, la qual cosa també és molt divertit, perquè a vegades amb els de dos et quedes curt a l'estiu, sobretot que tenim gent jugant a casa. I et pots picar amb el del costat, pots fer la punyeta als altres jugadors, no només és guanyar tu, sinó que l'altre no guanyi. És molt guai, és molt divertit. Frente a los ascensores. Penjarem vídeo, també.
Sí, doncs frente a los ascensores i després, hem dit els altres, de 6 a 11 anys hem dit...
El 10 cerditos.
10 cerditos. I de 3 a 5, sé quin has dit, però no el repetiré jo.
Però la primera paraula sí que la saps.
Queso, no?
Taco!
Ah, taco!
Taco, gato, cabra, queso, pizza.
Això, taco, gato, cabra, queso, pizza. Ara ho he dit tot.
I em queda el bonus track.
Ah, exacte.
Que és...
Què?
El Moments...
Moments.
Que n'hem parlat algun cop durant,
sí,
la temporada.
Sí.
Sí, que és aquell joc de cartes on s'exposen temes per parlar al cotxe, per exemple, per parlar... Jo el proposo molt al cotxe i a les taules on hi ha mal rotllo perquè la tarda ha anat malament a casa.
Ah.
Típic, sí, pollo de festes de les estiu, va, que no acabem, va, que no sé què, preparar, no sé què... Vale, no parlarem de coses, aquestes coses, i aleshores traiem una carta Moments, que dic jo, i la carta Moments ens proposa... Si haguessis de donar una assignatura a l'escola, quina donaries?
Mm.
I aquí traiem un tema. Ja no és quins objectius tens pel proper curs. mandra de tema, per favor, sí. I més a aquestes alçades que estem a punt de començar, saps? Deixa'ls al proper curs.
Sí, sí.
O si haguessis de llançar tres coses de la teva habitació i cadascú de la família diu tres coses de l'habitació que llançaria. I els altres escolten, no jutgen. Sí, home, com has de tirar la samarreta que et va regalar l'àvia? Et calles la boca i dius, deixes que el nen digui tres coses que llença. No jutgem la resposta, sisplau.
I qui guanya?
Ningú.
Ningú.
És que no guanya ningú, és que estem al cotxe parlant.
Clar, clar, clar. Ah, val.
Saps? Si no treballessis del que treballes, de què treballaries? I el pare diu que és periodista.
Fantàstic.
Doncs a mi m'hauria agradat ser entrenador personal.
Clar.
I el nen diu, com? I això perquè no ho sabia, i ja està. Vale? I no cal
bé.
Que la del costat, que és la dona, diu, anda, sí, tu què has de fer? No, no, no metis
ja no és el veo veo de tota la vida, no? Ai, no. Que ja el tenim avorrit.
O quina forma tenen els núvols,
exacte.
Ja està.
No, 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 és veritat, és veritat.
Moments Kids, aquest, només el trobem a la pàgina, a l'Instagram de Moments Kids.
Ah,
o doncs Moments,
mira.
Vale?
Perquè és Moments Kids i també n'hi ha sense
Moments,
kids.
I ara fet, és que s'amiga meva l'Anna,
ah.
És Moments Gold, que hi ha una barreja de Moments Kids i Moments Adults. Per tant, podem
és
jugar.
És per tots.
Sí.
Ah, doncs mira, prenem nota perquè per aquests trajectes de tornada cap a casa o d'anada, escolta'm, que hi haurà qui també comenci coses, doncs ens anirem molt bé. Sí, ara, si voleu seguir l'avi Sisquella, la podeu trobar a @ludumcp i, evidentment, com sempre, recomanem que aprofiteu aquest descompte que ens dona l'avi.
I tant, exacte. Els tres jocs que hem dit, que és Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza, el 10 cerditos i el Fent a los ascensores, els trobem a Didacmania, tant a la botiga física com online, amb el codi descompte DIDACLUDUM.
Perfecte, doncs avi, ha sigut un plaer, ens ha agradat molt jugar i jo crec que aquesta temporada seguirem jugant, no pararem.
Tant, seguim,
no, no, això
seguim.
Ho hem après, ja, eh?
Això que no pari, eh?
No pot parar a
recordeu
jugar a la família.
Recordeu que això ha de ser divertit, per
oi,
tant...
Exacte, això ha de ser divertit, ens agrada molt aquesta frase. Avi, moltíssimes gràcies.
Vinga, que vagi molt bé.
La primera pedra, amb Noemí Poll.
Aquest estiu ens hem proposat conèixer aquesta gent jove, què és el que consumeixen, què és el que fan, com viuen, i els tenim aquí. Ella és la Zoè Ribaudí.
Hola, Noé.
Hola, molt bon dia. I el Jaume Vives. Són bon estudiants
dia.
En pràctiques, per tant, molt joves. I avui volem parlar de sèries televisives i per fer-ho tenim el Pep Prieto.
Que també és molt jove.
Que també és molt jove. Més que jo. I crític de televisió i cinema, que a més estem sentint aquests dies també el Versió. Pep, escolta'm, anem a veure què és el que estan seguint aquesta gent jove. Anem a conèixer-los, però abans recordem una mica què és el que ha marcat la nostra generació amb sèries televisives, no?
Sí, home.
Va, doncs vinga, la primera.
Jackie, Jackie, vagabundo.
Aquesta tu l'havies seguit, no? També,
sí,
no?
És un miracle. Escoltant aquestes cintes, és un miracle que haguéssim arribat a ser adults funcionals, eh? Però, sí, home, jo això ho mirava quan era petit.
Jo també. I, de fet, jo crec que seria més o menys el mateix que aquesta altra, a veure si us sona també. Ara estàvem dient que aquesta era abans Jackie Nuka, Banner i Flappy, ara.
Banner i Flappy, ni idea d'aquestes.
Em sona molt desconegut a mi tot això.
Són, bàsicament eren dos esquirols que saltaven pels arbres.
I molt naïf, perquè era tot molt
naïf,
natural, no hi havia...
Naïf.
Així com ja aquí no hi havia una part de crueltat...
Sí, que no hi havia maldat.
No.
Tot era feliç.
Sí,
era com era com un espot de cervesa estiuenca. No tenia
però eren japonesos, i aquests
sí, tots aquests ho eren, eh?
I la vostra estètica també és una mica japonesa,
sí,
no?
Sí, jo crec que vam mirar molt anime, eh? Perquè Super 3 en anive molt.
És que és una evolució que mireu vosaltres del que miràvem nosaltres. Passa
exacte.
Que ha guanyat... Mala llet, la cosa, diguem. No?
Potser vosaltres sí. Vau començar amb Bola de Drac, no?
Això és més del meu germà, però Bola de Drac ja em va enganxar més gran.
Una mica
sí,
més gran.
Va ser un impacte cultural sense precedents.
Sí, sí. I a més érem català, que això encara
sí.
Ens preocupava més. Aquesta
sí,
ja la vam fer en català, però aquestes que estem sentint ara, no. Una estètica molt diferent és aquesta altra que ara sentim.
Aquesta us sona a vosaltres?
Sí. Aquesta sí, sí. També l'emetien.
Potser sí.
No?
Aquesta han fet remakes, a més.
Clar,
hi ha una
exacte.
Pel·lícula amb el Matthew Broderick que també ha ajudat a que
és
el personatge s'hagi conegut una mica més.
Sí, sí, és l'Inspector Gadget i aquesta altra vera.
Era la meva preferida, aquesta.
Ah, sí?
Perquè això Jim Henson, que són els Teleñecos, és a dir, la mateixa factoria dels Teleñecos, que és la meva obsessió infantil i adulta, m'agrada molt.
Teleñecos, us sona?
Barrio Sésamo?
Ah, el Barrio Sésamo sí.
Barrio Sésamo sí.
Però algun personatge?
No.
Sabeu què feien?
Són com ninots, no? De mans.
Una mena
de... Un blau i un vermell, potser.
Hi havia el monstre de les galetes, que era guau, i veieu un moc, que era el vermell.
La rana Gustavo.
Sí, la porqueta Peggy.
Exacte. No, bueno, aquesta l'han encertat bastant bé.
Aquesta ha aguantat el pas del temps. I Fraggle Rock, que és una sèrie que més crec que torna. Hi ha un rumor de que tornarà.
Ah, mira.
Sí, això servirà però, perquè la seva generació sàpiguen el pa que s'hi dona.
Exacte, però suposo que tornarà reinventada.
Reinventada,
o
amb... sí.
Home. No una reposició.
Ara, no.
Mm-hmm. I aquesta altra que a mi m'agradava molt, aquesta.
Si me buscas tu a mi, me
mira, parlant d'anime, això és un anime...
Un anime en català, sí.
Candy, que tenia... Clar, en aquell moment no ho sabíem nosaltres, però té una cosa xunga, aquesta sèrie.
Sí, és veritat.
Perquè sembla allò... Saps? És una noia que es passava bàsicament els capítols fent xiribites amb els ulls.
Okay.
Saps? S'enamorava molt.
Sí,
no?
Sí, era una mica com a Pàmfila, sí, no?
Però en canvi, quan ho he rescatat amb els anys i té maldat, eh? És que els japonesos estan molt sonats.
Sí, sí.
En ficció.
Aquesta part naïf, que després la camuflen i hi ha unes idees una mica perverses.
Subliminals. També és veritat, a més, que era allò típic. Ja passava allò dels sectors de públic. Això era més per noies, diguéssim. No? Els nois feien veure que no ho vèiem, però en realitat ho vèiem. Però sí, sí.
Escolteu-me, aquestes són les nostres infantils, però encara n'hi ha una altra, que aquesta potser sí que la saben. A veure.
Home, i tant.
Però al·lucino que això hagi arribat a vosaltres.
Sí, oi?
Perquè, esclar, vivim aguanta temps molt ràpids ara, i aquests paios trigaven 5 dies a marcar un gol.
Ja.
Llavors, és, no?
A més, es quedaven retinguts a l'aire.
Sí, com Matrix.
Sí, exacte. Sí, sí,
van predir Matrix.
Sí, sí, sí.
Però és, ho he descobert amb amics del meu fill. O sigui, tothom sap qui és Oliver
Benji.
Sí. Jo crec que és més pel futbol.
Sí, no?
Altres s'han dit més pel futbol, com que sí que s'ha quedat amb totes les generacions al futbol. Tothom hem jugat.
Clar, és
al final, algun cop o altre. Ho has vist o ho has parlat?
Anem a fer un paral·lelisme i mirem a veure què és el que miren ells,
el que escoltàvem,
com a infantils.
O miràvem.
Perquè vosaltres, no sé, també heu dit que hi havia molts dibuixos japonesos.
Sí.
A veure si n'encertem alguna. D'infantils, estem en el món dels infantils. A veure, la primera.
Un, dos, tres, són tres bessones.
Aquestes també les mires tu, no, Pep?
I tant. És transgeneracional, les tres bessones.
Sí, sí.
A veure, esclar, que els que som pares tenim una regressió, clar, amb això.
És
perquè...
veritat.
Clar, el meu fill té 15, no és gaire més jove que vosaltres. Llavors, clar, tot això m'ho passava quan ell va néixer. Jo pensava que ja m'havia redimit per sempre més. però les tres bessones, és curiós com entren, eh?
Sí.
Funcionen molt bé. El meu germà les he vist, com el meu germà té 30 ara, tu encara les mires segur, i és molt divertit veure com són funcionals per un públic d'una següent generació.
Sí. Però clar, les tres bessones eren de la meva edat. És a dir, jo les coneixia, les tres bessones reals, perquè eren tres germanes.
Grans, clar,
això passa amb en Teo. Jo conec el Teo real.
Ah, veus?
Ah, el Teo també existeix, sí. Això no ho sabia, veus?
Sí. Que no l'hem posat, però bueno...
És periodista, no diré el nom, però no perjudicar-me.
No, cal.
Ho buscarem.
Què més, a veure, de la vostra generació?
Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on viuen contents els barrufets.
Però era una cosa.
Aquí estava fàcil.
Perquè heu anat al túnel del temps,
jo vosaltres? Jo crec que les reposicions han fet que aquí hi hagués una connexió,
no? Bingo, potser també,
també
és una mica de les dues bandes.
Sí. Ostres, però els barrufets, pensa que són més vells que jo, que té mèrit.
És veritat.
És una sèrie antiga.
Era una sèrie belga, no?
Que la van... És belga,
sí.
Ve d'uns còmics, de fet, per fer justos, d'uns còmics.
Sí, sí.
I sempre he pensat que és la cosa més al·lucinantment narcòtica de la història de la ficció.
Sí, és veritat.
Va de boets, us heu fixat?
Sí, de boets.
No, perdoneu, però es veu que és això, eh?
Sí.
És molt graciós.
Bueno, jo me'n recordo el padre Abraham i Sospitufos, i sortia un senyor gran amb una barba, que també
era... I això ningú hi va semblar sospitós en aquell moment.
Sí, no sé, que no. Bueno. O sigui, és el que penso, que moltes d'aquestes coses ara no es podrien començar de zero. És a dir, tu començaries una cosa així i potser no t'aixerien.
No. És que no passaria ni la fase de producció.
Segurament.
Anirien els executius i dirien, però... Pitufós, blaus i...
I en Gargamel era el bon, al fons.
Exacte.
Que se'ls volia jabar, us recordeu?
I no podia, li feien les mil i una. Sí, totalment. A veure quina altra, va, sorpreneu-nos.
Canviaré el món.
Ah.
Aquesta és una mica més complicada.
Sí. Jo, sona anime, però no sé.
I
no hi ha
això. Ah, sé què és. No ho he vist, però sé què és.
Sí, anime també.
És una d'anime d'una noia que cau en un forat, diria.
Saps que no recordo
molt. I se'n va en un altre món d'esperits i...
Ah, sí, això és Miyazaki?
L'Inuyasha era com un ninja, no?
És, sí, és un home al llop, diria que és, amb una espasa... Bueno.
És que hi havia coses molt enrevessades, realment.
Però és que són complicades, les trames.
És complicada, és complicada.
Tot el que és el món japonès.
Ai, ara respetaré, mira, m'ho
fa.
Però si t'hi fixes, només amb la música ja gairebé intueixes que serà una sèrie japonesa. Mm.
És que almenys ja parla les cançons en català dels animes.
Sí, eh? Sí, realment.
Perquè una èpica, si poses escoltant això, m'han entrat ganes d'envair Barcelona.
Exacte, exacte. A veure, quin altre. Aquí estàvem esperant.
Ja, encantada.
Jo crec que aquesta és la meva sèrie d'infància.
Sí? Jo crec que és la de referència de tothom.
Exacte.
Eh?
Doraemon.
Doraemon.
Sí, Doraemon.
Però us heu parat pensant Doraemon? El que vol explicar-te?
Jo sí.
No, jo no.
I... A mi m'obsessiona una mica. És una sèrie molt masclista, això per començar, perquè les dones de la sèrie sempre estan subjugades per un home,
sí.
Que això és molt japonès. Tot
sí, això és molt japonès. Sí.
Però sobretot el que m'obsessiona és que és la història d'un tio que és tan vago que es fabrica un robot en el futur perquè l'ajudi quan era un nen estúpid. És a dir...
És veritat.
I de fet,
veritat.
Heu vist el final de la sèrie?
Fa trampes.
No explicaré el final de la sèrie. El final de la sèrie fa plorar molt.
Però és que aquí al final, perquè hi va haver un lío a Japó que van haver de censurar l'últim capítol perquè molts nens... Bueno, això és realment greu.
Hi ha una pel·li que també acaba la història. Perquè sabeu que han fet pel·lícules en paral·lel.
Sí.
Però és una història molt ganxa d'un tio que s'envia un robot a si mateix perquè era una inútil quan era petit. Això em fascina, d'altra banda, eh? Crec que és una gran metàfora.
Sí,
però és una...
i feia trampa, per tant.
Feia trampes constantment.
A la vida feia trampa. Sí, 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 i tant. Jo també
amb els exàmens, no? Em sembla que ho suspèn tot, sempre treu zeros.
Sí, sí. A veure, quina més? Sorprenem-nos altra vegada. També,
també,
no?
Claríssimament.
Això del Shin-chan.
El Shin-chan.
Ah. Tot i que això no és la sintonia de...
No és la intro.
No és la intro.
Ah, va, per això no ho he reconegut. Però aquesta
és
també
és... com una mena de leitmotiv que va apareixent cada vegada que el Shin-chan fa alguna cosa.
Jo me recordo el coet.
No? O quan canvien de dia, potser.
Veus, aquesta ara tampoc la farien si s'hagués de crear de nou.
Ui, no. De fet, va portar problemes, aquesta.
Sí, sí, ens va sorprendre, perquè TV3 la va emetre i tothom pensava que...
Parlant de històries rares i tal, Shin-chan, el pare és un alcohòlic.
El pare és alcohòlic, obsessionat amb les dones. Exacte. Bueno, és tot molt misògin.
Sí, molt misògin. Però el Shin-chan és un personatge que la gràcia que té és que sigui tan políticament incorrecte.
Sí.
Exacte. Vist,
crec que ha guanyat molt més amb el temps que en el seu moment.
El seu moment va ser una mica escandalós, sí, és veritat.
Home, sí, tot i que a mi em sembla un model de conducta.
Colet, i quina trompa.
La trompa, ui, ara la trompa. La censuraria en un rombo.
Ja et dic jo que ara no deixaríem fer moltes coses que abans es feien. Què més?
Vinga, va, anem amb l'última.
Aquesta ja hem dit que aquesta sí.
Aquesta és immortal, eh?
Aquesta és immortal.
Aquesta uneix generacions. La prova és que quan hi ha un fenomen, tu vas a qualsevol sobre el manga o vas a un esdeveniment de Bola de Drac i la no hi ha mitjana d'edat. És gent de totes les edats.
De totes les edats.
Això és fantàstic.
El que jo sí que crec que realment ha canviat molt és els adolescents, l'època d'adolescents, perquè
sí.
Segurament el nostre codi, ara tornem a la nostra època, et sembla, Pep?
Sí, home.
I mirem a veure quines sèries ens havien marcat a nosaltres.
I ara entendreu perquè estem com estem, o no, eh, jo?
A veure.
Deu sonar, la sintonia és més coneguda que la pròpia sèrie.
Sí.
Verano
Azul.
Però l'havíeu vist?
No, jo no, però...
Un parell de cops, sí. El Chanquete, no? Sí. El Piranha, em sembla
que... És sensacional, perquè a l'època el Chanquete es va anunciar a les revistes que moriria.
Sí, és veritat.
Cosa que és fantàstica.
Sí, no? Era un spoiler.
En temps d'espoiler, això és impensable.
Sí, sí, sí.
Però és una sèrie que ens va marcar... Jo he fet l'esport de veure-ho no fa tants anys, perquè em vaig haver de parlar en aquesta casa, i...
Clar, jo no, aquesta no s'ha viscut
el que Mercero, el creador, és un tio, clar, un talent immens.
A mi això em va passar amb Bola de Drac, que l'hem escoltat ara. Jo Bola de Drac la tenia com...
superidealitzada.
Exacte, i la vaig tornar a veure, i vaig dir... Uf, 10 que... anys per matar aquí a un, les guerres durant dos temporades senceres.
Passa que Verón Azul capta molt bé la idea de la vida d'estiu,
sí,
com canvia
exacte.
Respecte a la
I que era una vida d'estiu molt comú en aquella època de tota la majoria de famílies.
Sí, de pobles, no?
Exacte, sí sí. Sí, sí, sí.
Però, en canvi, una sèrie que era molt, molt diferent, però que també és de l'època, és aquesta que sentim ara.
Ni idea. Això
es deia, allà es deia Beverly Hills 90-210, aquí es va titular Sensación de Vivir.
Sensación
de Vivir.
Això, jo, a mi...
Defineixo tu, defineixo.
Això era la vida, un grup d'amics en un institut, un típic.
Molt americà.
Sí, desventures amoroses, etcètera. Llavors hi havia el Guaperas distant, el Guaperas intensito, que era Jason Priestley, el Guaperas distant era Luke Perry, en Pau Descansi, que va morir l'actor.
És veritat, és veritat.
Hi havia la Shannen Doherty, que es va posar molt de moda. A mi jo, ho faré sincer, intentaré ser apuntat, la detesto amb totes les meves forces.
A mi no em va enganxar gaire,
sí,
la reconeixia, però tampoc em va enganxar gaire.
És que tenen uns conflictes tan del primer món, els personatges.
Sí, és veritat.
És que no em fa cas, tio, doncs supera-ho ja. Sí, compra't un gos, no sé, fes alguna cosa. Però ho he trobat sempre una sèrie profundament frívola. No, no, no. Però jo crec que en aquell moment ja no m'agradava.
Ja.
Perquè era de mirar coses una mica més punkies. Perquè era una actitud, això.
Sí, sí.
Tu no anaves a l'institut i deies... M'agrada molt Sensación de Vivir, perquè sabaves que acabaves el container, sabies que acabaves... Però, en canvi, miràvem coses una mica més trencadores.
Sí, sí.
Algunes les hem posat en aquesta llista.
Sí, ara aquesta que sentim ara, no sé jo si era molt diferent, per això.
Aquesta era la versió adulta de Sensación de Vivir.
Exacte, us sona?
Tampoc,
Melrose Place, es deia.
Molt malament. Com ho dius?
Melrose Place.
Melrose Place.
Era el mateix, però amb gent ja que estava en el mercat laboral,
sí, sí.
Que vivien en pisos de 100 metres quadrats, que sí, això també sí. Em fascinava, tots tenien un pisaco.
Ah, això t'anava a dir, i a més amb piscina comunitària,
sí.
Zones
però era més, estupendes. Aquest era el fruit prohibit.
Sí.
Si eres adolescent, a casa et deien...
No t'ho deixaven mirar.
Tenia
era...
sexe.
Sí. Vale.
Llavors a casa era un debat amb la meva àvia constant, una lluita, diria, èpica, fins i tot per veure.
Clar, i això la feia molt més tentadora.
Sí, i saps de qui és, o sigui, saps de qui és autor aquesta sèrie?
No.
Aquest senyor, Darren Star, després d'aquesta va fer Sexo en Nova York.
Ah, sí?
Imagina't
bueno,
quina
podria...
gràcia.
Sí,
s'assemblen una mica.
Té una mica
coses,
la mateixa sí. Línia, no? Sí, sí. I aquesta altra, a veure què.
Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba. Como esa palabra que estremece.
Això era l'élite d'aquell moment. L'élite del
com
moment.
Élite,
no,
tens, eh?
Élite té més mala cosa.
Sí,
mala
sí.
Aquestes companyeros, que era... Bé.
Clar, era diferent a les americanes, per
sí,
tant, només amb això ja feia punts. Sí.
Podria ser un físic o química...
És això.
Sí.
És més això que no pas Élite. Sí. Era la vida de la gent jove, no? Era... A mi personalment no m'identificaven, no m'hi sentia
refugiat. No, jo tampoc. No
però és un problema que he tingut sempre amb les espanyoles d'adolescents, eh? No sé per què no connecto.
Mm-hmm.
Era més fàcil connectar amb determinades sèries americanes?
Potser sí. A mi també potser em passava el mateix,
potser,
eh?
No sé per què, eh? Potser perquè si tu eres un adolescent amb una, que a l'institut no tenies... No eres guai, però no, no ho vaig mai. Que aquests personatges en pantalla eren tots meravellosament carismàtics.
Sí, sí, sí.
Senties
sí.
Una mica com...
Sí, estrany, que no anava amb tu.
Sí,
que no era la teva realitat.
Sí.
Uh-huh.
Marcus Lewis és el més admirat.
Això, veus? Això sí que presumíem de mirar-la. No ho sona gens?
No, gens.
L'Imperdible per Parker Lewis és una sèrie que parodia les sèries d'institut. És a dir, està rodada com
això
si...
Això ens hagués agradat més, jo
aquesta
crec.
Us encantaria.
Segurament aquesta potser tindria més vida ara, també,
que
no?
Que ara l'han recuperat, el 3X, el com es diu, X3.
3XL o...
No, X3 es diu
ara. X3.
Llavors, és una sèrie que, a més, juga molt amb elements, és molt paròdica, no? Està filmada com si fos un dibuix animat, pràcticament. Hi ha un personatge que sempre té gana, que es cola per les canonades a l'institut per robar el menjar del menjador. En Parker Lewis és un triomfador extrem fins al punt que hi ha un punt de paròdia, no?
Sí.
Jo aquesta la trobo sensacional, veus? I la comparaves amb les altres... I
clar,
això
no té res a veure, no té res a veure. Les altres eren intocables, tots els personatges, eren perfectes. Eren...
En canvi, aquí se'n riuen molt
de la
cosa.
Sí, 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 està molt bé. No sé si farem també ara un paral·lelisme i a veure si les vostres adolescents coincideixen amb les nostres.
Anem a veure.
Coneixem, perquè, és clar, és que també va ser nostra.
Quants bruts és de tothom.
De tothom.
Però veus, això és el valor que parlàveu abans de les reposicions.
Sí.
Aquesta sèrie va guanyant nou públic cada cop que es restrena.
Sí.
Si ara la fessin a l'estiu, la vostra generació immediatament posterior...
Ens la tornaríem a mirar, i tant.
Perquè va trencar, va ser bastant trencadora, perquè això de tenir públic, de ser com una sitcom, no? Una...
Bé, de fet, aplicaven el model americà aquí.
Clar, totalment.
Estava inspirada una mica en Friends, em sembla, o alguna sèrie d'aquest estil.
És que aquella època totes rodaven més o menys així. Eren públic...
Seinfeld, Friends...
Seinfeld, Friends, Frasier, tot això. A mi, personalment, t'he de dir que m'agrada,
però és que ja prou, no?
Sí, sí, no, clar, és que ja tenim una sobresaturació d'aquesta sèrie.
Molt, molt fan.
A més, a mi els guions els trobo boníssims, però és veritat que tècnicament la veus antiga.
Sí.
Clar. Passa molt.
Però han ballit molt bé, perquè...
De temes, sí.
La gran majoria dels temes que tracta o els personatges, sí, avui en dia els acceptaríem.
Totalment.
Ara sí que és veritat que hi ha algunes coses que grinyolen una mica, tipus els personatges són una mica masclistes, o sigui, coses que ara les veiem amb una altra perspectiva.
Bromes homosexuals, sí, hi ha unes quantes, sí.
Sí, sí, ja et dic jo que moltes de les coses que es feien en aquella època no les tornarien a deixar fer. A veure, què més?
Aquesta és més actual. Sona, però, aquesta sintonia, què és?
És així molt clàssica, ha de ser una d'aquestes catalanes, també, la de...
A veure si
la filosofia, la...
Sí, sí, la tens a punt de la llengua.
Merlí.
Merlí. Ah, és Merlí, clar. Sí, sí, no... pensant en animació, jo, clar.
No, clar, no, clar.
Merlí. Bé, Merlí, sí, això és... Merlí. És un fenomen digne d'estudi, aquest,
eh?
Sí,
penso. Un fenomen.
Perquè, a més, amics meus des dels Estats Units l'han anat seguint i quan van venir a Barcelona els van creuar amb el Merlí i estaven al·lucinant, perquè, clar, per ells era un personatge. Sí. Perquè també estaven consumint allà, suposo que la versió en castellà més, o no sé.
Més que van a Netflix. Que...
Crec que Merlí va fer molt bé, sobretot el tema del llenguatge dels joves, que sempre és complicat, el tema de posar-lo en sèries, televisió, etc. Crec que realment els hi devien preguntar als actors, escolta, com parleu, com us comuniqueu, com feu les coses. I realment es nota.
Veus, sí, hem d'identificar-se amb aquesta, exacte, si l'hagués vist a l'edat que tocava.
Clar.
Perquè, clar, i estava més a prop dels adults de la sèrie que dels joves quan la vaig veure, però vaig pensar, veus, aquesta sèrie sí que explica bé, sí, no?
Tu creus que sí? Jo ara vull ser una mica crítica perquè jo justament
creus
penso
que no.
A mi m'agradava, però sentia que retrataven una realitat que no era la meva, perquè bueno, eren nois que suposadament feien primer o segon de batxillerat i que en realitat els actors a la vida real tenien quasi 30 anys.
Tens raó, passa molt.
I a banda d'això, feien com... sortien de l'institut i feien moltes festes, tenien molt sexe, o sigui, feien moltes coses que jo pensava, bueno, jo aquesta data estava estudiant la selectivitat i poc més a les tardes.
Sí, no, jo de fet, sortir de l'institut i sexe, això era un oxímoron.
Exacte, sí, no, també crec que vivíem una trèpoca una mica més empenats estàvem.
Exacte. Prou feina teníem la selectivitat,
exacte,
com ja diu ella.
No, sí, no. I segurament la vostra generació també. Clar, potser ens permetia pensar en segons quins conflictes, però que potser encara no eren reals. No?
Pensant en llicències dramàtiques, però és veritat que com a mínim els personatges parlen de veritat.
Sí, això és veritat.
El llenguatge, que deies tu, no?
Sí, que després és cert que una noia de 17 anys o 16 anys quedi embarassada és bastant complicat. Què pot passar?
Sí, pot passar.
Però
no era la nostra realitat.
Exacte, exacte.
A veure, el següent.
Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu
jo. Aquesta era molt maca.
És potser les vermelles,
sí,
no?
Sí, també va ser un fenomen, jo crec, potser les vermelles. El fenomen fan que hi va haver amb tota la sèrie, déu-n'hi-do.
Sí. Maquíssima. Sí, jo la recordo... Bueno, no, tu, Pep, no em sembla que no...
No sé què era fan.
No, oi? No?
Deixem-ho així. Deixem-ho
així, doncs va.
Però m'agraden molts actors d'aquesta sèrie. Trobo que té molt mèrit. Sí. Ho fan molt i molt bé tots. Sí. I crec... A veure, i és veritat el que dieu, que es va convertir en un fenomen, sí, que fins i tot es va adaptar a altres,
sí,
castellà, a
altres llocs.
Sí, i als Estats Units. El Spielberg va produir, sí, una versió americana que va punxar i que estava molt bé, per cert. Llavors és curiós perquè, bueno, una petita icona nostra, que això
sempre és d'agrair. Sí, sí, que ha creuat fronteres.
Anem amb l'última.
Staring at this blank piece of paper for an hour trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind.
Aquesta sí, jo crec que aquesta és intergeneracional, eh?
És que
la, ara
mateix...
Que de fet, ara la tornaran a fer.
Sí,
meitat català, meitat castellà.
És veritat, sí.
A mi em cita, sabeu quin problema vaig tenir?
Quin problema?
Haver vist la britànica abans.
Ah, la versió britànica.
La Dates, que és un model, no és un remake, compte que la gent diu, ah, és un remake, no.
Està inspirada...
És un model televisiu que s'ha aplicat a diferents cultures o diferents nacionals.
Et va agradar més l'altra versió, l'americana?
La britànica.
Ah, britànica, perdona.
A veure, és que la vaig trobar més ocorrent. La d'aquí la vaig trobar una mica més... faciota, diguem-ho així. Tot i així és interessantíssima i m'alegro molt que torni, perquè a més els actors que hi haurà, jo crec que estarà molt bé de
i a més em xoca que vosaltres també us va enganxar perquè també era una realitat una mica més de gent més gran, no?, que vosaltres.
Sí, 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 tots tenien més o menys 40 anys o una cosa així, vull dir,
no ho diguis com si fos gent amb malalties.
No, ja
com si li quedés
però potser jo tenia 18 anys quan ho mirava.
No, però està bé que us
enganxeu. Però m'agradava perquè a més eren cites en línia, vull dir que tenia aquesta cosa més innovadora.
Sí que és. Jo et diré més, et diria que és dels primers cops en ficció que ho veig, això.
Sí, oi que
aquí,
sí?
Aquí, ficció aquí.
A Catalunya, sí.
Jo saps com fa segre d'aquesta sèrie és que veia ma mare mirant-la i passava per allà, ai, mama, què mires, no sé què, i
I passa que va enganxar.
Ah, exacte. Sí, Infidels, va passar això també?
No. Amb Infidels.
L'havíem vist, però de passada.
Molt bona. Era per més grans.
Era per més grans, és veritat. I tanquem ja amb aquestes adolescents.
Doncs sí, anem a les sèries d'ara, si us sembla bé.
Ah, perfecte. Em pensava que encara quedava alguna d'adolescents.
Bueno, tenim unes quantes.
No, però sí, i anem als colabrots, perquè els colabrots també, no sé si... Nosaltres hem vist molts de colabrots, no? Hem consumit molts colabrots. Va marcar la nostra generació, no?
Aquesta Dancing Days era un tòtem a casa, això, eh? La meva àvia deixava tot el que estava fent per veure la Sònia Braga en aquesta sèrie.
Et pots creure que nosaltres a segon de BUP vam anar tots a mirar el capítol Última casa de la Olga, una amiga nostra?
És una sèrie brasilera que feia els migdia.
Hi havia el Carlos Roberto de Sousa Prado Cardoso.
Mira com se'n recorda, eh?
M'ha sentit impressionar ara mateix. No
Carlos Roberto de Sousa Prado Cardoso, que dius, però que aquest nom per què el recordo? Doncs no sé.
Perquè és complicat, eh?
Sí,
jo ja m'he perdut el Roberto, diguéssim.
Imagina't. Però sí, va marcar un abans i un després. Sí.
Jo us haig de dir que no em sona per res.
Per res.
A mi tampoc.
Zero.
Els Homes de Harrelson, que aquesta ha tingut un remake, que estava en emissió fins fa 4 dies, es deia SWAT.
SWAT, algun cop, algun capítol, algú haurà
vist. Ni Homes de Harrelson tampoc, no?
No.
Això era una sèrie d'un grup d'això, de l'àmbit de la policia, i clar, tots volíem ser, en aquell moment tots volíem sentir avalots.
És veritat.
Després vam córrer tots a davant, però en aquell moment encara volíem sentir avalots.
Sí.
Això sí que passa. Bé, clar, és que aquí es barregen conceptes. Això és Els Àngels de Charlie.
Ah, clar, però jo esperava...
Però vosaltres sí que sabeu que són Els Àngels de Charlie.
Sabem qui són.
Sabem el títol, sabem que existeix.
La pel·lícula.
No hem vist la pel·lícula, potser tampoc.
Exacte.
Sí, la Cameron Diaz, la trobarem.
Ah, sí, que l'he vista.
Era una sèrie, els anys 70, amb una actriu que ara tothom ha oblidat, però que era meravellosa, que era la Farrah Fawcett.
Sí, que l'altre dia també em comentaven que, si recordava la mort del Michael Jackson, dic, va morir el mateix dia que la Farrah Fawcett. I pobra dona, clar, va passar eclipsada, perquè morir el mateix dia que Michael Jackson.
És un model que s'ha anat reproduint. De fet, va haver-hi una nova versió d'aquest personatge fa un parell d'anys, que va punxar molt, s'ho mereixia, entre parèntesis, diré. I ara que hi ha rumors d'una nova sèrie, imagina't. O sigui, és un model que jo crec que anirà saltant també de generació en generació.
Segur que sí. Segur. Home, això sí, això és l'equipo A.
Sí. Vas vist la sèrie?
Sí, és que a mi m'agradava bastant la sèrie.
Ah, és que...
Sí. Quan la trobava fent zapping, m'hi quedava.
Van fer una pel·li que no va acabar de funcionar, que a mi m'agradava. La pel·li em va agradar. Però que això era allò que dèiem, no? De cada dissabte allà.
Sí.
Perquè no és com ara, que podeu entrar a la plataforma i el capítol està allà, no?
No.
Dos per dies.
Exacte, et saltava i ja està, i no el podies recuperar. No sé que algú l'hagués gravat.
Mr. T, era l'actor que feia l'EMA.
L'EMA.
I després que estava el Capità, que era el que anava amb el cigarro tot el dia, Aníbal Smith.
Què és això? Anava amb el cigarro.
Anava amb el cigarro, que no hi deixaríem fer.
Ara no hi deixaríem
fer. M'encanta que els planes
s'hagan bien, exacte.
I encara us dic això.
El boig, no? No n'hi havia un que estava una mica tarat.
Matt Murdock. Recordo els noms d'aquests personatges i no soc capaç de dir-te el nom dels hostiatges, però...
Veus? No, això és el que ens passa també, que, sí. Com jo, amb aquest amb el Carlos Roberto de Sousa Prado Cardoso. I aquest cotxe el volíem tenir tots, no?
Sí, Starsky Hatch, això és. Només us diré una cosa, jo tenia dos gats, un va morir de vell, pobre, ja va dir prou, però es deien Starsky Hatch.
Clar, és que ens va marcar, però moltíssim.
Sí, les policies, un Rosso Moreno, us sona?
A mi gens.
A mi em sona moltíssim.
Hi ha una peli també, amb el Ben Stiller i el Owen
Wilson. Però no m'ha vist tant d'èxit, potser, o no és tan recent.
Eren més xugos que un buit.
Sí.
Els hi quedava tot bé, aquests tios. Anaven amb pantalons acampanats, amb jaques de cuiro. I tot semblava possible, naixir pel carrer.
Exacte,
i que no t'hosties... Ai, perdó, que no, saps?
I a més que totes estàvem enamorades o d'un o de l'altre. Un era de l'Starsky i l'altre era del Hatch. A més, la mare era de l'Starsky i jo era del Hatch. Sí.
A mi, jo cap dels dos, però...
però realment va marcar un estil.
Sí, perquè a més els noms...
Han quedat.
És veritat.
Ui, això és el cotxe fantàstico.
Sí, senyor. Que això és un estat d'ànim, David Hasselhoff. No, ja no es fan homes com aquest,
no.
Afortunadament.
Jo et diré que després amb el temps el vaig veure imperfecte. Semblava perfecte, però no ho era. No, i el cotxe acabava veient molt imperfecte.
En aquesta sèrie no hi havia res perfecte.
No hi havia res.
Però era un cotxe que parlava, cosa que ara ja es fa, ara ho fan tots.
A mi em va passar el mateix amb el cotxe. Jo veia el cotxe, quin cotxe. Ara el veig, és un Chevrolet...
Ford Trans Am, no era?
No sé, però era una castanya. I abans el veia i
deia,
on estarà Ferrari? Deixa'm el cotxe fantàstic.
Tu no et sona, no?
No. Trobo que el Jaume està molt més informat que jo, eh?
Sí, perquè el Jaume és una mica retro.
Era una sèrie sobre un home que portava la camisa descordada de dalt perquè li sortís tot.
Exacte, amb ulleres de sol.
Que a mi no em va semblar mai atractiu. No.
Però és perfecte gràcia.
No ho és.
Sí.
Compte que això sí que va marcar una era. I vosaltres... Està Amazon, eh?
Vull dir, sembla més psicodèlic.
Això és UV. És una sèrie sobre una invasió alienígena que l'any 85, quan es va estrenar, va ser, però no us ho podeu imaginar.
Em sona. Perquè diria que en van fer un remake o un...
Sí, amb...
Absolutament desastrós. Sí. Bueno, a mi no em va agradar gens.
El remake és fuixot, sí.
I llavors jo el criticava molt i va saltar ma mare o mon pare dient-me, no, escolta, que això ve d'aquí i abans era un fenomen.
El millor de tot és que quan mires el remake t'adones al capítol, crec que és el 5, que no és un remake, sinó que és una seqüela. Perquè s'ho troben els personatges ja vells de l'anterior. Però UV, de veritat, vist ara ha perdut, perquè visualment ha perdut, però és una sèrie que ens va marcar.
Ens va impressionar.
Aquesta és la nostra primera sèrie de metges, eh?
Exacte, sí, la nostra primera sèrie de metges, que més recordo que estava enganxadíssima.
A Cor Obert, la feia diumenge al vespre a TV3.
No recordo, sí, potser diumenge.
A mi em sona aquesta sintonia.
És que es va fer molt famosa.
Sí.
És res, era un grup de metges allà... Bueno,
la primera d'aquestes sèries, però no sé què.
Això que és de la mateixa època de Venda el Pla i el Cor de la Ciutat.
Abans.
Això estem parlant dels 80.
Sí, 80
i... a més, d'aquí va sortir un actor ara mega conegut, que és el Denzel Washington.
És veritat. Sí, senyor.
Sabeu qui és el Denzel Washington?
No.
Sí, home, sí.
Jo no.
Que no.
Aquest actor negre.
Sí, que és...
Què haurà fet aquest home?
A veure, no sé, l'Equalitzador... O...
The Equalizer.
Sí, aquesta és...
Sí. Així que recent, les més recents, no sé quines
dimensions. Sí, aquesta
va de policia, diria, la gran majoria.
Aquella dia d'entre... Com es diu?
O d'investigador.
No? Fa de tot, però sí.
Sí, sí, doncs a Filadèlfia també. Bueno,
sí.
Quines teniu vosaltres? I a veure si que...
A veure, hem fet un recull una mica, no sé si... Sí, serà el més
representatiu,
però anem a veure.
Home, però això és Sherlock,
absolutament. És que em sembla magistral aquesta sèrie, m'encanta.
Aquí sí que hi ha una confluència superior, perquè les noves generacions i les velles, diguéssim, en el moment que cogirà el fenomen de les sèries, jo crec que estem junts allà.
Exacte.
Llavors, tots a les plataformes.
Exacte.
Sí.
I aquesta sèrie és bestial.
Sí que la saps totes, tu, Pep, clar.
Això és Crims. Crims uneix també generació.
Sí.
Clar.
La qual cosa diu molt poc a favor de la generació. en el sentit que aquest morbo compartit
morbo,
per veure a qui ha matat qui.
Tota la família els ho fa.
Sí. Això, ara fora conya, això que has dit, està ple de sentit. Això ho és mira en família, això.
Sí.
Bueno, perquè ningú s'atreveix a mirar-ho sol, també et dic.
Anem a la següent.
How I Met Your Mother, que és la imitadora de Friends. Mira. Us agrada més aquesta que Friends?
No. Friends, vaig mirar primer aquesta.
Em va encantar. Aquesta no ha envellit tan malament com Friends, en algunes coses. A mi Friends m'encanta.
Veus, a mi em va agradar més Friends per el que implica les relacions entre els amics i
aquí
com una, superem tot aquest
rotllo. Aquí té una cosa que no té Friends, que és Barney Stinson.
Exactament. Aquesta sèrie fan. Segurament ara no es podria dir, no es podria fer.
No es podria fer. És
molt incorrecte. Però bueno, absolutament brutal.
Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi
mano. Això també és nostre, el príncep de Bel-Air. Això és el príncep de Bel-Air.
Sí. Aquesta, l'haig de dir que la vaig recuperar, la vaig trobar i em va encantar.
Però la Zoé, per exemple, no l'ha vist, clar. Aquí
s'ha passat una mica trampa. No et sona el príncep de Bel-Air?
A mi sona, però és que et volia preguntar si la van fer per Disney Channel, perquè em sona molt que haguessin fet alguna cosa.
Sí, que la van fer.
A Disney Channel també va fer molt a la nostra.
És el dia del Will Smith,
abans de la tonyina vagin en públic.
Exacte, sí senyor.
Amb aquelles jaquetes dels 80 de colors...
Jo era fan del Carlton i de quan ballava i tot i jugava el Tom Jones, que és una cosa que encara ara fa aquest actor.
I que encara ara veus alguna mica que fa de Carlton,
sí,
no?
Sí,
sí.
Què és això? Aquesta és la més complicada de tota la selecció. Aquesta és Love, Death and Robots.
Ah, sí, home, la de Netflix.
Una sèrie que han tret fa un parell d'anys de Netflix, que és brutal.
Són segments.
Exacte, perquè us fa una idea, seria una espècie de Black Mirror, amb animada, i per tant són petits episodis d'entre 8 i 15 minuts on et presenten mons, universos i històries que li puguin haver passat pel cap al productor.
Que té un capítol que a mi em sembla extraordinari, que és el del gegant a la platja.
Carai.
A mi m'encanta el de, per exemple, uns joves que es canvien de pis, es muden i troben una nevera, i resulta que dins de la nevera hi ha una civilització.
És,
i veuen com evoluciona tota la civilització en 5 minuts.
Capítols de 5-7 minuts, eh?
Sí.
Ah, sí? Curtíssims.
Molt,
i te les
pots
mirar com sueltes per separat, no? Jo n'he vist algun, dos o tres, però no me l'he vist totes.
No tenen cap mena de relació una amb l'altra.
Sí.
I la...
Ara torna a dir el nom de la sèrie.
Love, Death and Robots. Amor, mort i robots.
Doncs aquesta hauré de prendre una nota jo.
Us la recomano perquè és realment
bona. Ara ho has de fer concentrada, perquè és complex. Doncs escolta, me n'estic adonant que tampoc són tan diferents.
No són tan diferents. O tu i jo ens conservem molt bé.
Ah, jo crec que és això.
Segur que és això.
Sí.
Doncs escolta, hem fet aquest paral·lelisme, ha sigut molt maco i molt divertit. Us hem conegut una mica més, jo crec. I Pep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Si voleu saber més coses de sèries, escolta'm, el Pep ha tret a més un llibre, el llibre Petita Gran Pantalla, i que allà encara trobareu moltes més coses d'aquestes sèries, que moltes d'elles no han mort, i d'altres, escolta'm, han passat a més bona vida, no?
Exacte.
Com aquestes que hem recordat. Moltíssimes gràcies a tots tres.
Que vagi molt bé.
I nosaltres acabem aquí aquest especial d'estiu que, recordeu, el cap de setmana que ve, com sempre, de 6 a 7 del matí, la primera pedra tornarà a estar amb vosaltres. Per tant, fins a setmana que ve. Adéu-siau.